12:02, el segon dels debats importants del ple municipal d'ahir, fent referència a l'aprovació inicial dels estatuts de les fundacions tant del Prado com del Retiro. Aprovació inicial, com deia en Joan, ara sobre un període d'al·legacions i si això acaba com desitja l'alcalde i com desitja la majoria de representants polítics, que no hi hagin al·legacions, agilitzarà el procés per a la creació, per l'aprovació definitiva de les fundacions, dels estatuts de les fundacions, i per tant que es puguin posar ja en marxa. Per tant, els deien que si hi havia dos debats, encara ens en queda un.
Ens en queda un
d'important.
A tot això que tot això que acaben d'escoltar va ser ja vist per una sèrie de persones que havien entrat al Saló de Plens, l'havien ocupat amb pancartes, pancartes que deien "Los animales no voten, nosotros sí", i que venien a assistir a la discussió sobre la moció que havia presentat Esquerra Republicana més tard. Clar, primer, a més, se'ls van fer callar també una miqueta, doncs, perquè clar, feien una mica de rebombori en el sí del Saló de Plens,
sí.
I aleshores, doncs, clar, feia difícil el seguiment del que es deia. Però dèiem,
això vindria més tard, perquè encara quedava debat,
Ja ho explicarem. De fet, el que comentaves, el tercer dels debats de la nit, el tercer dels debats importants de la nit, era l'aprovació inicial de la modificació dels estatuts de l'entitat pública empresarial local Turisme de Sitges, Agència de Promoció de Sitges. De fet, són uns nous estatuts que, entre altres coses, incorporaran també en el futur la fusió amb Sitges Esdeveniments, però que també comporten la creació d'una nova cúpula directiva d'aquesta entitat. Això va fer sospitar, i així ho van manifestar els grups polítics de l'oposició, que de manera encoberta s'està buscant una solució a l'assessament de la directora de l'Agència de Turisme, de la senyora Montserrat Arnau, que en el seu dia, doncs, va haver de ser cessada perquè no tenia la titulació necessària per exercir el càrrec de directora de l'Agència de Turisme.
Per tant, aquí hi ha dues argumentacions a l'entorn de la modificació dels estatuts. Diguem-ne la de l'equip de govern, que considera que la modificació ha vingut donada per aquesta futura fusió entre Sitges Esdeveniments
entre d'altres aspectes,
i l'Agència de Turisme.
Però és una, l'equip de govern va dir que és una millora de cara als reptes de futur de l'Agència de Turisme, i per altra banda, doncs, com comentàvem, això, el problema que ve donat de l'agència de la directora de l'Agència de Turisme, doncs, es recol·loca dintre d'aquest organigrama.
D'acord, perquè aquest nou organigrama directiu que ahir es va posar sobre la taula tindria un director estratègic i un assessor.
Correcte, és el que van explicar ahir, i tot i que diguem que va costar, finalment l'alcalde va explicar que Montserrat Arnau s'incorporaria al càrrec de directora estratègica. Diguem que en aquest segon punt dels tres nous càrrecs.
Diguem-ne, per sota l'escalafó de la direcció?
Sí, exacte. Això és el que és el resum. Més enllà d'això, Miquel Forns, de Convergència i Unió, va lamentar diversos aspectes del procediment, un procediment que entén Miquel Forns que seria nul de ple dret. Ningú es creu que calgui modificar uns estatuts que a més van ser modificats fa relativament poc temps, i a més que l'interès, segons Miquel Forns, no seria un interès general sinó un interès personal el que hi hauria al darrere d'aquesta modificació. També va dir Miquel Forns que no calen més càrrecs perquè el que caldrien serien bons professionals escollits per concurs públic, i que la direcció estratègica, va dir Miquel Forns, fa olor de frau de llei. És una altra de les frases del responsable de Convergència. A més, també considera Convergència que l'assessor de turisme seria un càrrec innecessari. Per tot plegat, va explicar que és immoral en temps de crisi inflar el pressupost de l'Agència de Turisme per això. Aquesta és la consideració inicial de Convergència. El Partit Popular, en la mateixa línia, lluny de millorar, va dir Jorge Carretero, es volen recol·locar persones se la va acomiadar amb 3 mesos de preavís, va recordar Jorge Carretero, una miqueta per buscar la fórmula, segons considera el Partit Popular, per poder fer aquest canvi.
Quan es refereix a se la va acomiadar amb 3 mesos de preavís, parla de Montserrat,
Montserrat Arnau, que doncs, ara es podrà incorporar com a directora estratègica de l'agència de turisme. I aleshores Jorge Carretero va acabar dient que si s'han de pagar favors per ser alcalde, i va dir fins i tot una frase, diu, usted es un profesional de la política i jo soy persona, va dir Jorge Carretero, una consideració que no va ser contestada per l'alcalde. Lluís Mercè va recordar a l'alcalde que ell ja li havia advertit que això acabaria aquí, i considera Lluís Mercè que tornen a equivocar-se, va dir textualment, ara posarà qualsevol titella de director i posaran a Montserrat Arnau com a directora estratègica, i va dir Mercè que estan gairebé prevaricant, no va acusar directament, però va dir estan gairebé fent prevaricació. Les formes s'han de guardar, diu també Lluís Mercè, i li va dir a l'alcalde que no havia estat a l'alçada en aquest tema. Carme Prat va respondre doncs, totes aquestes dures consideracions que va fer l'oposició, dient que una cosa és que no es compleixi amb el requisit per ser tipus A la directora de l'Agència de Turisme, i una altra cosa que es posi en dubte la seva professionalitat i la seva manera de treballar. I de fet va llegir alguns fragments d'actes dels Consells d'Administració, on diversos membres del Consell d'Administració, bàsicament els representants del món empresarial, lloaven la feina de Montserrat Arnau al capdavant de l'Agència de Turisme. De fet, això va motivar la resposta de tots els grups afirmant que no es posava en qüestió la tasca de Montserrat Arnau al capdavant de l'Agència de Turisme, sinó el procediment que s'havia portat a terme primer per la seva contractació i després per la seva recol·locació. Això va motivar doncs una segona part del debat, on es va preguntar sobre si finalment es podia confirmar que ocuparia el càrrec de directora estratègica, això va ser confirmat per l'alcalde, i també sobre si se li mantindria la retribució, que aquí no va haver una resposta tan clara, però això va fer que també Lluís Mercè tragués el tema dels 25.000 euros per objectius que rep o que rebia la directora de l'Agència de Turisme. Considera Lluís Mercè que en moments de crisi especialment doncs, no toca portar a terme aquest pagament per objectius, un pagament per objectius que va ser defensat per la regidora Carme Prat, perquè els tècnics, i no només la directora de l'Agència de Turisme, sinó els tècnics de l'Agència de Turisme, tenen pactat un fix i un variable, aleshores no demanen hores extres, ni demanen per l'horari partit, ni això, sinó que tenen aquest variable que els hi compensa per no demanar per aquests aspectes. Més enllà d'això, doncs la consideració final la va fer l'alcalde, que va explicar que si s'havia pres finalment aquesta decisió ha estat pels criteri dels serveis jurídics, i que al final s'ha corregit doncs, un error que en el seu dia es va haver en la contractació de la directora de l'Agència de Turisme, i que va considerar l'alcalde que d'una equivocació en el seu dia s'havia fet un drama, i va acabar confirmant, com dèiem, la continuïtat de Montserrat Arnau com a nova directora estratègica de l'Agència de Turisme.
Per tant, resumint, i perquè tothom entengui el final d'aquest debat, es fusionarà Sitges Esdeveniments amb l'Agència de Turisme?
Sí, el que passa és que
en el futur,
Sí, en el debat això...
Això no va aparèixer d'una forma molt...
Es va parlar molt més del càrrec de l'agència, de la directora de l'Agència de Turisme, que de la, diguem, la nova orientació d'aquesta agència, que en el fons és el que motiva el canvi dels estatuts, tot i que doncs, l'oposició sospita que al darrere d'aquesta nova motivació hi ha la necessitat de doncs, que la exdirectora ja, o directora en funcions de l'Agència de Turisme, pugui assumir un nou càrrec dintre de l'organigrama.
Per tant, quedarà un nou ens directiu en què hi haurà una directora o un director, una directora estratègica, que serà Montse Arnau, i un assessor. Se sap el nom de la directora estratègica, però no ni del director ni de l'assessor d'aquest nou organisme que neix, o d'aquestes diguem-ne, d'aquest nou equip directiu que neix de la modificació dels estatuts de l'Agència de Turisme. El debat, per tant, s'enceta quan?
Quan Miquel Forns doncs, comença a fer les consideracions al voltant del per què es fa aquest canvi dels estatuts.
En la part expositiva del dictamen es diu que en fase d'exposició pública el Comitè Executiu de l'Agència va aprovar en data 18 de desembre presentar al·legacions al projecte d'estatuts per modificar els òrgans de govern per tal que quedés com ara es porta al ple, i que això seria ratificat pel Consell d'Administració. D'entrada cal dir que això és bastant surrealista, ja que el propi comitè executiu que ha proposat al Consell d'Administració uns estatuts ara els vol modificar de forma substancial dins el termini d'exposició pública, sense dir-ne res al Consell d'Administració. Nosaltres no ens creiem aquesta argumentació i pensem sincerament que això és una maniobra de l'equip de govern per intentar legitimar que es vulguin modificar de forma important uns estatuts que s'acaben d'aprovar el mes de gener, concretament aprovats definitivament, de conformitat amb el butlletí oficial de la província, el 9 de gener de 2009, per edicte de l'alcalde de data de 9 de desembre de 2008. En segon lloc, el dictamen que tenim a les mans diu: aquesta proposta es sotmetrà a votació del Consell d'Administració de Turisme de Sitges, quan ja ho ha estat en el mes de febrer, i posteriorment es va tornar al Consell d'Administració en sessió del mes de març. En tercer lloc, volem constatar en sessió de ple i davant el poble de Sitges que el procediment d'aprovació per part del Consell d'Administració ha estat irregular. El mes de febrer van aprovar la proposta de modificació sense cap document. Per tant, entenem que l'acord és nul de ple dret. I van tornar a portar la proposta al Consell d'Administració, aquest cop sí amb la documentació necessària, però amb un cúmul de despropòsits, ja que no s'aprova, sinó que en l'ordre del dia deia donar compte. I la proposta de resolució portava com a data el 2 de febrer de 2009. I quarta consideració. Entrant en el fons de l'assumpte, sincerament, senyores i senyors de l'equip de govern, ningú es creu que acabats d'aprovar els estatuts, que han estat publicats el mes de febrer, ara calgui tornar a modificar-los per ampliar el personal i modificar les finalitats dels òrgans de govern. Està passant el que ens temíem. Vostès volen amagar que la finalitat de tot plegat no és d'interès general, sinó col·locar com sigui la directora de l'Agència de Turisme, que no té la titulació necessària per tenir aquest càrrec. La prova és que hi ha hagut un informe jurídic on diu que el seu nomenament era il·legal, il·legal per aquest motiu que he dit. I ara volen crear-li una plaça a mida on, segons vostès, no calgui una titulació específica. Per tant, no hi ha cap interès general, sinó un interès personal del govern, de l'alcalde, de qui sigui, envers aquesta persona, i no sabem els motius. El grup municipal de Convergència i Unió està en contra d'aquesta modificació dels estatuts per diversos motius relacionats amb tot el que he dit. En primer lloc, perquè entenem que no calen més càrrecs. Amb un bon o una bona professional qualificada que porti la direcció, n'hi ha prou. A més, volem que aquest director o aquesta directora sigui escollit o escollida per concurs públic. No pas a dit com s'ha fet i com consta de forma irregular als estatuts. En aquest sentit, l'actual llei 7 barra 2007 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic estableix en el seu article 13, que regula el personal directiu professional, que la seva designació ha d'atendre els principis de mèrit i capacitat i criteris d'idoneïtat, i s'ha de portar a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència. Segon, el càrrec de la direcció estratègica, sincerament, fa olor de frau de llei. I m'explicaré. L'únic que han fet és agafar unes quantes funcions de la direcció i se li afegeixen aquesta segona direcció. També es tracta d'un òrgan de direcció, per tant entenem que també hauria de tenir els mateixos requisits. Aquests són: el o la professional que sigui nomenada també ha de tenir la titulació necessària. En cas contrari, si es vol utilitzar aquest lloc per posar l'actual directora, entenem que s'estarà fent una burla a la legislació i una burla als ciutadans. Quina retribució tindrà aquest lloc de treball? Primer s'hauria de modificar la relació de llocs de treball de la corporació, oi? Tercer, pel que fa a l'assessor de turisme, que contempla la modificació dels estatuts, creiem que és innecessari. En tot cas, no hauria de ser nomenat com un càrrec eventual, perquè amb la nova llei de l'Estatut Bàsic del Treballador els càrrecs eventuals només ho són per funcions expressament qualificades de confiança o assessorament especial, és a dir, funcions polítiques. En canvi, un assessor de turisme és un lloc, entenem, de treball tècnic i, per tant, hauria de ser ocupat per una persona qualificada professionalment, seguint, sigui funcionària o laboral, seguint també els principis de publicitat, mèrit, capacitat i lliure concurrència. O és que aquesta plaça està pensada perquè l'ocupi l'actual directora de l'agència? Directora que està cessada. Quina retribució tindrà aquell lloc de treball? Els mateixos 60.000 euros més 24.000 euros d'assoliment d'objectius, és a dir, un total de sou de 84.000 euros? Quart, com hem deixat entendre en els apartats anteriors, abans d'aprovar aquests llocs s'hauria de modificar la relació dels llocs de treball per part del ple i aprovar la consignació pressupostària corresponent. És a dir, quina retribució tindran? I com quedarà el pressupost de l'agència, davant de tot això, perquè no tolerarem de cap manera que es produeixi un augment desorbitat de les retribucions precisament en temps de crisi i amb la delicada situació financera que pateix des de fa uns quants exercicis el nostre Ajuntament. I cinquè, encara tenim una darrera raó per la qual votarem que no a aquesta modificació dels estatuts. Vostès, clarament, ens volen colar un darrer gol. Fins ara els estatuts contemplaven que el director tingués veu però no vota el Consell d'Administració. En canvi, ara vostès volen que tant el director com el director estratègic tinguin veu i vot al Consell d'Administració. En conclusió, amb tot el que hem dit, aquesta modificació no és per millorar el funcionament de l'Agència de Turisme. Tot apunta que es pretén donar cobertura legal a la col·locació de persones de confiança del govern, sobretot a l'antiga directora que acaba de ser cessada perquè no tenia els requisits professionals suficients. Se li dona un càrrec a mida perquè pugui fer la mateixa feina, però sense necessitat dels requisits de titulació i experiència. Ens volen posar a dit càrrecs de direcció tècnica que, segons la llei actual, haurien de ser escollits de forma objectiva, seguint els principis que, com he dit, de publicitat, capacitat i concurrència. Volem plena transparència i poder escollir els millors i més preparats, les més preparades persones per ocupar aquests llocs, no els de confiança política del govern. És immoral inflar el pressupost de l'Agència de Turisme en temps de crisi només per això, sense saber quines retribucions cobraran i sense modificar les relacions als llocs de treball. El que Sitges necessita és tenir les persones més preparades, amb formació i amb experiència, per potenciar la nostra vila com a referent turístic internacional. I més davant la situació econòmica que estem patint i que, segons els analistes, s'agreujarà encara més en els propers mesos. Pedaços com els que vostès estan fent no serveixen per millorar la nostra capacitat de reacció. Insisteixo, en temps de crisi, Sitges necessita de persones ben preparades per conduir la vila en la seva promoció estratègica de referència, el turisme. Un turisme que hauria de ser, entenem nosaltres, dinàmic i innovador. Gràcies.
Paraules, senyor Carretero.
Gràcies, senyor alcalde. Com vostè comprenderà, el nostre grup municipal no va apoyar este dictamen, ja que consideramos que, lejos de intentar completar o mejorar la composición y funcionamiento de esta entidad pública, la Agencia de Turismo, simplemente lo que hacen es recolocar una persona no cualificada para seguir ocupando encubiertamente el puesto de directora de la agencia, puesto que, recordemos, lo ha estado ocupando ilegalmente y con pleno conocimiento de usted y de su equipo de gobierno. Usted y su equipo de gobierno, con su actuación anterior y con la actual, están anteponiendo el interés partidista por encima del interés general de todos los ciudadanos de esta vila. Y esta actitud que venimos observando, no solo en este caso, sino en otros, tiene legalmente una definición. Y usted la sabe, se ríe, pero usted la sabe. Y si no lo sabe, yo le recomiendo que se informe. Pues ignorancia no exime de la culpa en estos casos. Porque además, ocupando el puesto que ocupa, en este consistorio se trataría de ignorancia inexcusable. Este caso que nos ocupa es flagrante, porque usted, en vez de cesar inmediatamente a la directora de la agencia, puesto que su nombramiento es nulo de pleno derecho, ya que no reunía los requisitos para ocupar este puesto, le hace un cese con 3 meses de preaviso, como si fuese de una rescisión de contrato laboral. Pero no usted, señor alcalde, ni 3 meses ni nada de nada. Si no podía ocupar el puesto, su nombramiento es nulo, de pleno derecho, y el cese debe ser fulminante, de ley y por su propia dignidad de alcalde, como alcalde de Sitges. Pero no solo eso, usted además le permite asistir al Consejo de Administración en calidad de directora de la agencia, estando cesada, donde para más inri se iba a debatir la modificación de los estatutos que nos ocupan hoy en el presente dictamen y que tras toda la parafernalia de justificaciones funcionales, organizativas, etcétera, la realidad es que el único objetivo de esta modificación es mantener a esta persona dentro de la agencia cobrando el escandaloso salario de 85.000 euros al año, como dijo el señor Lluís Marcé, que no lo he dicho algunos plenos atrás, es que cobra más que la AMU. En definitiva, le permite asistir a un consejo de administración del cual ya no debía formar parte, para decidir sobre su propio futuro. Y ni que decir tiene que la presencia de esta persona adultera la posible discusión y el debate en el seno del consejo de administración sobre el tema de la modificación de estatutos. Nuestro grupo municipal abandonó aquel consejo de administración por estar en total desacuerdo con la presidencia y, tal y como dijimos, considerar que no se estaba actuando dentro de la legalidad, lo cual mantenemos públicamente el día de hoy ustedes, y usted particularmente, señor alcalde, como alcalde de Sitges y presidente de la propia agencia de turismo, consideramos y creemos que están actuando de forma ilegal. Y tanto y tal y como ya se ha manifestado en este pleno, llegaremos hasta el final del asunto. Por cierto, esta persona debe tener un buen padrino dentro de las filas socialistas para que usted personalmente se moje tanto, quizá demasiado. Pues ni el resultado de la agencia, ni mucho menos su currículo, avalan el posicionamiento por su parte. Mire, señor alcalde, en los meses que llevo de regidor he venido observando cómo están actuando ustedes en el Gobierno. Y he de confesarle que si para estar en ese sillón sentado como alcalde hay que actuar pagando favores y anteponiendo su interés partidista al interés del pueblo, no le envidio en absoluto. Creo que tomando ciertas decisiones como las que hoy nos ocupan, no podría conciliar el sueño pensando en que había engañado y defraudado a todos los ciudadanos y ciudadanas de Sitges, incluidos a nuestros propios votantes. Creo que esto puede variar según las personas. Posiblemente la diferencia entre usted y yo es que usted es un profesional de la política y yo soy una persona. Gracias.
Señor Marcé.
Bé, señor alcalde, jo no sé si faré de bruja Lola o algo així, perquè fa 3 plenos i ja li vaig dir que passaria això. Ja li vaig comentar que, clar, vull dir, sembla que tinc aquí la bola jo, no? I li vaig dir, miri, passarà això, això i això. I ja hi som, vull dir, ja ha arribat. Llavors, clar, em reitero amb el que ja he dit algunes vegades, més el que vaig comentar al Consell d'Administració, que per això em vaig aixecar i vaig marxar. Anem a veure. Aquesta directora es va contratar aquí per un any en 60.000 euros. D'acord? L'Agència de Turisme en aquells moments constava de Consell Executiu, Consell Administratiu, Junta General i Ple. Molt bé. En aquests moments vostès estan buidant de contingut tot el que poden perquè només vingui al Ple el que realment els interessin vostès, o sigui, d'estricta legalitat portar-ho al Ple. Vale? Doncs, a partir d'aquí entenc que tornen vostès a equivocar-se, li fan vostès un contracte per 3 anys amb aquesta senyora directora, sí, 3 anys, i va fer del 2008 al 2011, sí senyor, sí, 3 anys, només al Consell Executiu, a la Junta Directiva, sense passar pel Consell d'Administració, sense passar per la Junta General i sense passar pel Ple. Home, quan jo li dic això a vostè, que és frau de llei i que això és il·legal totalment, que no corresponia, vostè li fa un cessament amb 3 mesos aplaçat perquè pugui continuar cobrant, mentrestant tingui temps de poder arreglar els estatuts i fer-los a la seva mesura. Però anem a veure, senyor alcalde, jo ja m'imagino el que passarà, i per això dic el de la bruja Lola, perquè ara passarà el següent, i posarà qualsevol titella de director o de directora, ¿vale? I la senyora Montserrat Arnau, amb aquest assessora de turisme, correspon al perfil, que ja ho diu clar aquí, amb aquest punt següent, diu, acompanyant representació i o substitució de la presidenta o membres del Consell d'Administració en la celebració d'actes professionals oficials públics en el que intervingui Turisme de Sitges, en qualitat de director estratègic de l'agència. Si està claríssim, si vostès ho diuen molt clar, vull dir, si no estan enganyant a ningú, l'únic que estan és quasi prevaricant, senyor alcalde. I clar, vull dir, que si li faci un trajo a mida amb aquesta senyora, si és que aquesta senyora, i ens digui, perquè clar, aquí no hi ha cap personal vacant, perquè tenim aquí lo de l'agència de turisme, i diu, llocs de treball reservats a personal eventual, no n'hi han. Bueno, ja es crearan, això ja ho sabem, però bueno, anem a veure. I a més, aquesta senyora, a part, en quina dotació està? Què estarà? Perquè clar, té també suficient currículum per tindre aquest càrrec? Però clar, anem a veure-ho, això ho diu vostè. També es va dir vostè el primer dia que no faria falta, que ella portaria que tota la documentació i que això era correcte. I ja amb la primera contratació, no amb la segona. Ja no em va tindre prou en la primera, que en la segona se la volia col·locar. I home, i a veure, anem a veure, jo no tinc res contra aquesta senyora, però jo dic que a menys les formes hi ha que guardar-les, senyor alcalde. I vostè, en aquest cas, no ha estat a l'alçada, perdoni, eh?
Gràcies. Alguna paraula més?
Sí, el senyor Marc acabarà de dir una cosa.
Sí, home,
sí. No, no. A veure,
no hauria
jo...
de ser, però senyor Marc, vinga, va.
No, a veure, jo...
No, no però no, els punts, vull... sí, però és igual, ara, senyor Marc.
Jo l'únic que vull dir és que recordin que la legalitat que vaig dir en el ple passat és que els jocs de treball, siguin del color que siguin, laborals, funcionaris o eventuals, tenen una legislació que s'ha de respectar. I la catalogació dels jocs de treball exigeix que es posi el nivell de titulació i els complements, etc. Tot el que ha de cobrar. Això és legal, puro legal. Em digui qui vulgui el que vulgui. Ha de figurar la titulació i les feines. I la retribució ha d'estar en consonància amb el que seria un funcionari. Això ho diu la llei, només dic això. Recordo que aquests requisits s'han de complir, encara que s'amaguin amb una junta, amb un consell de no sé quina manera i que no arribem a veure el ple. Això s'ha de complir, res més.
Moltes gràcies, senyora Carmen Prat.
Sí, gracias, señor alcalde. A ver, en primer lugar, a mí me gustaría clarificar varios puntos, ¿no? Una cosa es que no se cumpla con el requisito de la tipo A que requiere el funcionariado en puestos de dirección, como así explicitaba el informe de secretaría, y otra cosa es que la persona que estaba ocupando el puesto no fuera profesional y no tuviera titulación. Son dos temas diferentes. El currículum, que creo que algún grupo político lo ha pedido y lo tienen, sí que determinaba los estudios en turismo, en marketing y en una serie de con posgrados, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que la titulación A reuniera los requisitos para la titulación A. Y en el mismo momento que tuvimos el informe de secretaría, se tomaron medidas y se han seguido las pautas dadas en ese informe desde ese mismo momento. En referente a los estatutos, ha habido dos consejos de administración. Uno promovido por el informe de secretaría para comentarlo con el consejo de administración y otro con posterioridad para ratificar y aprobar lo hablado en el consejo de administración de la primera semana de febrero. La modificación de los estatutos que se presentaron, que no se presentaron en ese consejo ya para hacer, sino para discutir, lo que pasa que tanto el señor Carretero como el señor Marsé, como ellos mismos han dicho, abandonaron el consejo, era poner encima de la mesa... Sí, un momento, no me has dejado acabar, déjame acabar. Se explicó la problemática, se explicó el objetivo de la modificación de estatutos y se aprobó que se llevaran a cabo esas modificaciones y se propusieran. Eso es lo que se hizo, trabajar esa aprobación. Tengo el acta aquí, si queréis la leemos. Y después, con posterioridad, en el de la semana pasada, se aprobó y ratificó lo que se había aprobado en febrero. ¿De acuerdo? El objetivo de esas modificaciones era eminentemente ampliar los objetos sociales de la agencia, sobre todo porque ya se había dicho y se había dicho públicamente la fusión de Sitges es de Benimens y con la agencia de turismo. El objetivo era ampliar el objeto social para dar cabida a las dos organizaciones, a las dos plantillas, y para ampliar el objeto que pudiera llevar a cabo la agencia, eventos, comunicación y tal. Así se explicitó, a la vez que indudablemente se habló del problema de la directora. ¿De acuerdo? Esto está aprobado. La aprobación de redactar estos estatutos en este sentido, esta ampliación de estatutos, está aprobado por todos los miembros del Consejo de Administración con la abstención de la señora Parés y del señor Bos. Y la mención del miembro de Convergencia y Unió, que como no era el que estaba dentro del Consejo, vino en representación la regidora Sandra, pero no pudo... votar, y así lo manifestó. Se hizo la petición de la redacción de los estatutos en este sentido, se aprobó que se llevara a cabo ese trabajo, y este trabajo es el que se presentó el día 3 de marzo antes del pleno, la semana anterior. A mí me gustaría acabar leyendo los comentarios del Consejo de Administración, sobre todo me gustaría resaltarlo y leerlo para que quede muy claro la profesionalidad de la directora de turismo hasta la fecha. Muy brevemente, pide la palabra, ¿no? Tengo la palabra, tengo derecho, lo voy a comentar, creo que los ciudadanos se merecen, porque además está hablando de una falta de profesionalidad, se está mezclando la profesionalidad con la titulación, y yo creo que hay que decirlo,
¿eh? No, señora, no.
Señor Mercè,
jo no he dit això.
Bueno, però demani la paraula.
Ja l'he demanat.
Però encara, esperi que no ha acabat.
Sí, però no digui coses que no són.
Però senyor Mercè, encara no ha acabat.
Estic molt enfadat, senyor alcalde.
Jo també. Senyor Carme Prat.
¿Puedo continuar?
Quan vostè s'enfada, les coses van bé.
Sí.
Senyor Mercè.
¿Puedo continuar?
Sí, pot continuar, perquè aquesta senyora té la paraula, deixi-li que
calli. Pide la palabra el vicepresidente segundo del Consejo de Administración de la Agencia para expresar, en nombre del sector empresarial al cual representa, el apoyo a la señora Montsarnau, a la que felicita por la gestión que está llevando a cabo, y dice que desde la constitución de la agencia el sector está satisfecho con la labor que se está realizando desde la agencia, que supera en mucho a las faenas desarrolladas en etapas anteriores. El representante del sector hotelero del Convention Bureau, sector negocios de Sitges, hace una valoración positiva de la gestión de la agencia, cree que se está haciendo una faena excelente, teniendo en cuenta el presupuesto del cual dispone, y dice que comparte totalmente la opinión del vicepresidente y se suma a la felicitación por la gestión realizada. El señor representante de la Federación de Comerciantes y... presidente del Club de Comercio y Gastronomía, apoya las palabras, explicita la facilidad con la que se trabaja con la agencia, la profesionalidad de la agencia y la rápida puesta en marcha de las actividades comerciales que se desarrollan dentro de la agencia. El señor representante de los puertos, del sector náutico, valida la acción y la responsabilidad de la señora Montsarnau de cara a todo el trabajo que ha realizado la agencia hacia el sector náutico y apoya toda la gestión de la agencia de turismo y sus trabajadores. El señor representante del Club de Gastronomía y del sector de restauración apoya la gestión de la agencia, a la vez que, por favor, pide que se incremente el presupuesto del 2009 para acciones de gastronomía. El señor representante del Gremio de la Construcción, como miembro del Consejo de Administración de la agencia, apoya la gestión de Montsarnau por las labores desarrolladas y la visión de gestión y profesionalidad que ha demostrado en estos dos años. Finalmente, interviene la señora Sandra Rubri, en representación de Convergencia, para aclarar que Convergencia no ha criticado nunca la gestión desarrollada por la directora, sino que ha denunciado el procedimiento de su contratación y que es lo que pide que se corrija.
Muy bien. Senyor Miquel Fons, per al·lusions, senyor Mercè.
Sí, precisament tenia preparat preguntar-li a la regidora Carmen Prat que continués llegint l'acte perquè quedés clar la nostra intervenció en aquell Consell d'Administració. Vostès volen distreure ara aquí en diverses intervencions dels membres del Consell d'Administració sobre la idoneïtat, professionalitat de la directora. No estem criticant la professionalitat o la idoneïtat de la directora. Estem dient que s'ha comès una il·legalitat en la seva contractació i que això s'ha de corregir. I no ho diem nosaltres. Els requisits de titulació d'experiència ho diu un informe de Secretaria d'Intervenció General.
no ho diem nosaltres, no és una qüestió política. I per tant, la correcció que s'ha de fer amb una persona que no té una titulació no és la que vostès estan fent. Vostès ens proposen de modificar els estatuts per donar cobertura legal, sembla ser, a que aquesta persona continuï treballant sense la titulació ni l'experiència. Pregunta clara que els hi fem al govern. La senyora directora actualment cessada ocuparà la plaça de directora estratègica? Ocuparà la plaça d'assessora de turisme que vostès han creat? Se li mantindrà el sou de 84.000 euros que actualment té? Sí o no? Només han de respondre això.
Molt bé, li respondré. Senyor Mercè.
Bé, jo estic-li a la senyora Prats que el dia que jo em vaig aixecar marxant del Consell d'Administració, li vaig proposar amb el senyor alcalde com a president de l'agència que canviés el punt 3 al punt 1 i veuríem, perquè dintre de la carpeta no hi havia cap dictamen de cap modificació ni cap estatut dintre per modificar allà dintre. I sí que realment posava aprovació. I un Consell d'Administració es va votar aquell dia. I allà no hi havia el dictamen, que és ja frau de llei. Perquè si posa aprovació, pues, o ho fan bé o en aprenen. Perquè realment allà anava el que anava. I al no trobar els estatuts a dintre, la modificació, li vaig demanar al senyor alcalde que per quedar-me voldria que passés al punt 3, al punt 1, i el senyor alcalde va dir que no es modificava. Però per què ho vaig fer? Perquè no hi era dintre de la carpeta. Vale? D'acord? Això en primer lloc. En segon lloc, em reitero amb el que vaig dir fa tres plens, més immoral, però ja dic immoral, de que una persona que es contracta per 60.000 euros després li donin 25.000 euros, que van ser 25.000 euros, per objectius. I que ara continuï amb l'agència, no 25.000, no 30.000, sinó 35.000, 36.000, sí, està, no, sí, sí, senyora Prats, no cal que ponga usted la cabeza, sí, no, que a més, cada any va augmentant les consignacions per als objectius, tal com 2009, 2010 i 2011, d'acord? ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, hombre, en estos momentos de crisis que la gente la pasa tan puta hablando en plata, aquí vamos regalando el dinero, como si la agencia de turismo de Sitges fuera la NASA. Hombre, no ni apartan tampoco. Y todos los demás de estos que están aquí, y lo digo así públicamente, que han hecho tanto alarde, es porque todos al final también tienen subvención. ¿De acuerdo? Pues por eso a mejor interesa tenerla contenta que no tenerla contenta a la señora Montserrat Arnau. Porque como ustedes la van a tener hasta el final del 2011, pues claro, esto es lo que están realmente queriendo.
Señor Carretero.
Sí, gracias, señor alcalde. Corroborar las palabras de mi compañero de Nubicho, Lluís Mercè, y corroborar también que en esa reunión del Consell d'Administració, señora Prats, en esa reunión, en el punto del orden del día, no era aprobar un estudio, unos trabajos de cómo se van a modificar los estatutos, era aprobar la modificación de los estatutos, que ni nos hicieron llegar en tiempo, ni antes, ni por correo electrónico, ni por escrito, ni en el momento del Consell d'Administració, ya que en la carpeta tampoco estaba, como ya se ha dicho aquí antes. Por tanto, ahora no intente usted disfrazar nada. No, porque esto se le ha ocurrido después para salir del embrollo en el que se han metido. No intenten disfrazar nada. Ustedes fueron con el ánimo de aprobarnos esta una modificación de estatutos que además lo único que intenta es mantener de forma encubierta una directora que no está, decimos que no sea profesional, decimos que no tiene la cualificación para ser directora. Y por lo que dice el señor Mar Martínez, tampoco la tendrá para ser asesora, porque también tendrá que decirse qué grupo profesional tiene que tener y en función de ese grupo profesional también su salario. Gracias.
Sí. Muchas gracias, señora Carmen Prat.
Sí, me gustaría clarificar lo de los objetivos, ¿no? Porque parece que se esté cobrando de una manera no responsable. Todo el departamento... Un momento, señor Marcel, yo le he escuchado, déjeme usted a mí hablar. Los técnicos de la agencia de turismo, igual que la directora, tienen un fijo y un variable. Ese cumplimiento de objetivos es una parte fija. Trabajen 12 horas, trabajen 9, estén fuera, estén en ferias, no cobran horas extras, no cobran jornada partida. Ellos tienen un fijo y un variable pactado. ¿De acuerdo? Si usted coge los emolumentos que había en el antiguo patronato, que desde el momento que se salía de la puerta se empezaban a cobrar desplazamientos, horas extras, dietas, y lo convierte a una forma de remuneración mucho más actual, usted verá que no hay diferencia, lo verá. y es la misma forma de trabajo que están en el resto de sociedades y agencias de turismo, en todos los sitios donde están estos modelos. Fijo más variable, en cumplimiento de objetivo, tantas ferias al año y tal, en vez de ir horas extras, dietas, desplazamientos, etcétera. Eso es, pero no es una manera irracional de pagar, no es un exceso de tirar el dinero, no, señor Marsé. Es un contrato firmado con un fijo y un variable, unos objetivos que se ponen cada año, ¿eh?, y un cumplimiento de dedicación que se pacta en esos objetivos.
Muy bé, per, senyor Mercè, sí, al·lusions. Sí.
Sí, clar. A veure, senyora Prats, vostè creu que a partir de 60.000 euros que se li donin 25 per objectius és correcte? Vostè creu realment... cuando las dietas y los viajes ya están inclosos, porque no salen del sou, surten de realmente de la agencia de turismo, ¿vale? Vull dir, y amb aquest sou, els càrrecs de confianza, porque es un càrrec de confianza, tienen que ya estar coberts, no tienen que tindre més aquests objectius, porque es ilògic, porque escolti, al final aquí se hace el traje a la medida, ¿no? No, vull dir, jo crec que 60.000 euros en aquests moments, de cobro, que són 10 milions de les antigues peles, hi ha molt poca gent amb empresa privada, amb els executius que les cobrin. Ja no estic parlant del Banesto ni dels bancos i tots aquests que estan blindats, però de l'empresa normal hi ha pocs que cobren este sueldo. ¿Vale? Y esto es verdad. Y en estos momentos, dar objetivos por estos temas, más vale que montáramos un comedor familiar aquí para el tema social, que realmente nos hace falta. Sí, sí, no, no, demagogia no. Hay mucha gente que se la pasa muy mal, señora Prats. Y usted lo sabe, ¿eh? Y entonces, y aquí Sitges también, ¿eh? No todos somos millonarios, ¿eh? Tengan en cuenta esto, ¿eh? Porque aquí hay mucha gente que necesita al final de mes poder llegar, ¿eh? Y aquí parece que estemos dilapidando el dinero de la forma más tonta que pueda haber.
Muy bien, señor Mercè. Dos cosas. Tenim el menjador social amb un conveni amb l'hospital. Jo dic, clar, perquè ho sàpiga tothom que tenim un menjador social, eh? No, clar, vostè ho anuncia que teníem que fer un menjador... El tenim, precisament també el tenim, eh? I contestant molt ràpidament el resum general, eh? Seguint els criteris dels serveis jurídics, estem seguint els criteris i senyor, faci, senyor Carretero, li presentaré un informe. Clar que, tant que demanem informes, presentaré un informe. Servint, seguint els criteris dels serveis jurídics, en aquest moment estem corregint, que al final és el que es pretén, corregir. Que és bo, a més, si s'equivoquem, perquè podem equivocar-nos, eh? Clar, vostès d'una equivocació doncs en fan un drama. Clar que podem equivocar-nos, i lògicament són equivocacions, a més, equivocacions administratives, que es reconeixen amb els informes del secretari, que per això està el senyor secretari. Però, com he dit, estem corregint i, lògicament, sí, aquesta senyora continuarà, no, no, continuarà en la direcció estratègica, continuarà en la direcció estratègica amb un informe en el qual validarà jurídicament que és possible que estem fent això. Perquè nosaltres no és que vulguem fer coses com vostès diuen amagades, no, nosaltres nosaltres el que volem és que aquesta persona continuï i continuï jurídicament, que estigui correcta, ben contractada, que és el que volem. I la contractació d'aquesta casa la porta el servei de contractació, la porta els serveis jurídics. I nosaltres en aquest moment estem treballant. En el moment, escolti, senyor, poden dir-ho, però si els serveis jurídics fan... Bueno, està molt clar. Està més clar que l'aigua. Acabo de contestar als senyors de Convergència i els acabo de contestar a vostès, que tenen ganes de fer, doncs, demagogia.
Tres quarts d'una del migdia. Estem considerant la sessió ordinària de ple municipal. Aquest fou el tercer, diguem-ne, dels debats importants que ahir es varen viure a l'Ajuntament de Sitges. I, diguem-ne, el debat o un dels debats en el qual es varen trobar dues postures enfrontades a l'hora d'interpretar i a l'hora de valorar el que ha estat la modificació d'estatuts de l'Agència de Turisme i, sobretot, el paper, diguem-ne, de la figura de la directora de l'Agència de Turisme en tot això. No tant des de l'àmbit professional, perquè al final dona la sensació que sí que hi ha una conciliació per part de tothom en valorar la feina de la directora de l'Agència de Turisme, però de nou sobre les formes en les quals s'ha desenvolupat tot aquest procés. La qüestió va quedar d'aquesta forma.
Exacte. I després, doncs, ens queda... Bé, abans d'entrar les mocions, hi havia un parell de punts més, l'aprovació d'una encomanada de gestió de les exposicions de l'edifici Miramar a la Societat Municipal Sitges Esdeveniments i l'aprovació de la modificació dels contractes de préstec amb Banc Santander, Central Hispano i Caja Madrid. Bé, aquí va haver una consideració de Lluís Mercè, diu si anem d'aquesta manera ni els empleats podran cobrar. Va dir Lluís Mercè, ràpidament l'alcalde va dir que no, que de cap manera que això no passarà, però bé, ens quedem...
Tenia una nit vehement, Lluís Mercè.
Sí, ens hem quedat amb la frase. Més enllà d'això, bé, aquesta modificació ja estava prevista, segons es va explicar també en el pressupost d'aquest any. I es va finalment ratificar un acord d'una correcció d'errada i l'aprovació definitiva del protocol per a les prestacions econòmiques de l'Ajuntament de Sitges. Hi havia 6 mocions en el ple d'ahir, abans dels pregs i les preguntes, pregs i preguntes sobre temes molt particulars, que a més no tindrem temps de tractar. Però de les 6 mocions, 5 les passem ràpidament, que són una moció de tots els grups en defensa de la cultura popular i tradicional catalana amb ús de materials pirotècnics.
A partir d'aquella directiva europea.
La transposició d'aquella directiva a la legislació espanyola, com es portarà a terme, i la preocupació, per unanimitat de tot el ple, doncs que no en surtin perjudicades les festes tradicionals que es porten a terme a Sitges. Una altra moció també... presentada per tots els grups amb motiu del Dia Internacional de les Dones, la lectura del manifest que es va portar a terme la setmana passada, una moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de suport a la Llei d'Educació de Catalunya. Aquesta moció va motivar també un debat llarg sobre el posicionament, però aquí era un debat de posicionament de grups polítics. De fet, en aquest cas, tot el govern no va votar igual, perquè l'únic grup que va votar a favor d'aquesta moció va ser el grup socialista, en canvi Iniciativa per Catalunya, Gavi Serrano, es va abstenir. Malgrat tot, la moció va ser aprovada perquè només van votar en contra Convergència i Unió i Partit Popular i, per tant, doncs, va tirar endavant aquesta moció sobre la Llei d'Educació de Catalunya, sobre la necessitat doncs, que es tinguin en compte determinats criteris per fer una llei ben feta, però també amb celeritat perquè es necessita. Però, clar, és una qüestió que està en debat ara mateix al Parlament. Un altre tema que també ara està en debat en forts superiors a l'Ajuntament de Sitges és el Pla de Bolonya, i és el que feia referència a una moció presentada per Esquerra Republicana sobre la implantació d'això, de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Llarg, llarg, llarg el debat, també amb posicionaments polítics per tots els gustos, on va ser rebutjada aquesta moció d'Esquerra Republicana pels vots de Partit Socialista i Partit Popular. En canvi, van votar-hi a favor Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana i Convergència i Unió, i tant Acció per Sitges com Nou Horitzó es van abstenir. I per últim, una altra moció presentada en aquest cas per Esquerra Republicana sobre la internalització del dret de decidir a tenir un estat propi del poble català, lligant amb aquella manifestació dels 10.000 a Brussel·les que va tenir lloc aquest cap de setmana. De fet, aquesta moció l'havia presentat Àngels Parés per ser presentada en el ple anterior, en el ple dels pressupostos, però
és a dir, abans no es produís la manifestació dels 10.000. Però bé, el que no sabem és si és un problema de redactat o som nosaltres, que entre la internalització i la internacionalització.
Sí, deu ser la internacionalització.
Diríem que deu ser això, la projecció internacional del dret a decidir a tenir un estat propi del poble català. Ho entenem d'aquesta forma, a partir, com dèiem, si és que l'emocionava molt relacionada amb aquesta manifestació dels 10.000 a Brussel·les perquè Catalunya tingui un estat propi.
Armand Paco, del grup municipal socialista, va dir que, malgrat no està en contra del dret a decidir, sí que, per posicionament polític del Partit dels Socialistes, doncs van anunciar el vot contrari en aquesta moció. També va generar un cert debat aquesta moció per part de bona part dels grups. Finalment, amb els vots de Partit Socialista i Partit Popular, va ser rebutjada la moció que presentava Esquerra Republicana. I ens queda una, la moció que presentava Esquerra Republicana també, de protecció als animals, una moció que va generar un cert debat també, però a més que tenia l'afegit de molta públic amb pancartes, aquestes pancartes que posaven els animals no voten, nosaltres sí, i que doncs presentava Àngels Parés demanant que l'administració local i la societat dels enemics dels animals i la natura de Sitges continuïn treballant conjuntament per doncs donar suport a animals extraviats I, a veure, explicava Àngels Parés que ara mateix no hi ha cap responsable municipal ni cap registre d'animals abandonats i que això també s'hauria de corregir. Va explicar els problemes que hi ha amb el tema de les gosseres, la gossera de Vilanova Tancat, com dèiem abans, la de Cubelles, per raons sanitàries també ha estat presentada, i la de Vilafranca ara mateix té una moratòria on es permet el sacrifici d'animals, malgrat que amb el pacte que hi ha amb Sitges, els animals que procedeixin de Sitges no se sacrificarien. Però això preocupen els defensors dels animals. Això va motivar la resposta de la regidora de Sanitat, que en aquest cas és la que s'encarrega dels temes d'animals, que seria Elisabet Pérez, que explicava que hi ha Sitges la idea de tenir gosseres de transició. Bona part dels arguments de l'Elisabet Pérez van ser contestats per al públic, també amb una certa manca d'educació, amb arguments com que això no era veritat i això és mentida. Això
no va bé. Sentiran vostès de fons,
sí, de rebost,
veus
rebost,
que...
El que passa és que diguem que es va poder anar reconduint tot i no va arribar la sang al riu. De fet, aquesta moció al final va passar la primera de les mocions, doncs, perquè aquesta gent, ja que havia anat expressament al ple, doncs pogués marxar.
Que no quedessin allà.
Quan tocava. Aleshores, bé, ja Elisabet Pérez va manifestar la voluntat del govern de treballar en aquest tema i doncs intentar parlar amb les entitats, i de fet va explicar que ella mateixa havia parlat amb alguna de les persones que s'estaven allà manifestant i que podien dir que la voluntat de treball havia estat positiva. De tota manera, el fet de que hi hagués aquella gent protestant també va motivar que la resta de grups de l'oposició, que alguns dels grups de l'oposició també, doncs, manifestessin la preocupació per la situació que estan patint els animals, i això va motivar que des del públic se'ls aplaudís. Finalment, la moció va ser rebutjada perquè l'equip de govern va votar en contra de l'aprovació de la moció i l'oposició en bloc va votar a favor, però clar, 10-11 la moció va quedar rebutjada. L'explicació de la moció la porta a terme Àngels Parés.
Entre els diferents punts que es desprenen d'aquest decret legislatiu recullen diferents propostes, entre els quals els ajuntaments tenen la responsabilitat de tenir cura dels animals i sobretot dels animals abandonats. També en aquest decret llei, en aquesta legislació, es demana que els ajuntaments tinguin un cens municipal d'animals i també que es faci una sèrie de controls per saber quin és el destí i quina és la procedència dels animals abandonats i també dels animals que estan censats en cada un dels municipis. Actualment, Sitges té una sèrie de problemes que no permeten complir aquesta llei, no es compleix aquesta llei, i que per tant doncs, ens ha portat a presentar conjuntament, tal com he dit abans, aquesta moció. L'esperit de la moció el que pretén és que l'administració local, junt amb el que seria la societat civil i en el seu nom l'Associació d'Amics dels Animals i de la Natura de Sitges, poder treballar conjuntament per solucionar els diferents problemes que en aquests moments pateix el municipi. Per exemple, una de sèrie de problemes que pateix i que queden explicitats amb la moció és que quan els animals s'extravien, hi ha uns animals perduts, és molt difícil poder-los controlar perquè no hi ha un controlador de xip que pugui detectar l'animal perdut i automàticament s'envien a la gossera. Un altre dels temes que preocupa a l'associació i que ens preocupa a tots els sitgetans com a responsables dels animals de la nostra vila és també que no hi ha cap responsable municipal que tingui cura d'aquests animals quan es perden o bé quan són abandonats. També entenem que no hi ha un registre d'aquests animals abandonats, per tant, quan l'animal és abandonat es recull i es porta a la gossera, el que caldria és fer una fitxa per després saber i seguir tot el seu procés i facilitar, evidentment, el que seria el tema de les adopcions, que és una de les propostes que també proposem amb aquesta moció. Un altre tema important és que totes aquestes mancances que resumeixo molt breument i que, repeteixo, serien el poder portar un cens dels animals de Sitges per facilitar després el seu control, el seu seguiment, el seu estat de salut, el seu estat higiénico-sanitari i facilitar sobretot el tema de les adopcions, moltes vegades és dut a terme, o la majoria de vegades, és dut a terme per les associacions d'amics dels animals i de la natura de Sitges que voluntàriament supleixen moltes vegades aquestes mancances. Per això, també un dels objectius que la moció proposa és que es creï un consell de les diferents forces polítiques i també dels representants d'aquestes associacions per tal de poder anar treballant i donar solució i prendre mesures amb les diferents qüestions que ens podem trobar amb el tema de l'abandonament dels animals. Un altre tema que també voldríem remarcar amb aquesta moció i que penso que és realment el que les voluntats expressades i que avui doncs, les persones que ens acompanyen volen expressar és que la idea de treballar conjuntament, de treballar en col·laboració entre l'administració i el voluntariat per fer possible que els animals de Sitges tinguin uns objectius i que aquests animals no vagin a parar a la gossera, a la que sigui. Després ja explicarem quin altre tema és el que ens preocupi. Quan vagin a la gossera, estiguin en una posició digna i que, a més, repeteixo, sigui possible doncs, que puguin ser adoptats. En aquests moments també tenim un altre problema damunt la taula i és que els gossos que recullen aquí Sitges van a parar a la Mancomunitat, a la gossera de la Mancomunitat, i tots sabem que la gossera de la Mancomunitat es troba a Vilafranca del Penedès i que a Vilafranca del Penedès tenen una moratòria per sacrificar els animals. Aleshores, el que també volem demanar, perquè Sitges no s'ha acollit en aquesta moratòria, que els animals de Sitges, mitjançant aquest cens que he explicat abans, tinguin un seguiment des de l'Ajuntament, des d'aquest responsable municipal que entenem que ha d'existir, perquè no siguin sacrificats. L'altre tema que també ens preocupa és el del tema del tancament, el futur tancament, possiblement d'aquí a un mes, de la gossera de Cubelles. Just ara m'estaven comentant que els Mossos d'Esquadra han entrat a la gossera i que s'han trobat realment en un estat lamentable els animals. Val a dir que molts d'aquests animals, tots ho sabem perquè ja s'havia fet en altres casos, anaven a la gossera de Cubelles i que per tant doncs, la responsabilitat municipal s'ha negligit. Per això la intenció de la moció, repeteixo, és de recollir tota una sèrie de propostes, uns acords que ara llegiré, aquests sí que els llegiré, per tal de donar resposta i sortida a la problemàtica dels animals de Sitges. Per això, i llegeixo els acords específics, Esquerra i les associacions esmentades proposen que el ple municipal acordi aplicar i fer seva la llei de protecció dels animals del decret 2/2008 del 15 d'abril. Segon, la creació en el termini de 3 mesos com a màxim des de l'aprovació d'aquesta moció del Consell Municipal per a la Defensa i Protecció dels Animals, per tal de fer complir la llei i, si cal, revisar i modificar el protocol existent. Tercer, que aquest Consell estigui format per representants del consistori, dels grups polítics i de les associacions sitgetanes i altres entitats protectores d'animals comarcals que han tingut relació o convenis signats amb l'Ajuntament de Sitges, com és el cas d'Alta Riba Garraf, que vetllen voluntàriament pels animals. Que aquest Consell sigui convocat com a mínim 2 o 3 sessions l'any. Cinquè, que aquest Consell i l'Associació d'Animals d'Amics dels Animals i la Natura de Sitges tinguin accés als informes del registre oficial que ha de portar al centre de la Mancomunitat de Municipis, article 21.b alta, de la llei 2/2008, i el qual l'administració competent ha de tenir accés. Aquests informes no només han de ser gràfiques i dades globals, sinó fitxes de cada animal, segons l'article 18.2.d. 6è, destinar una partida pressupostària per tal de tenir una infraestructura adient que permeti complir la llei aprovada al Parlament de Catalunya. 7è, que l'Ajuntament es faci càrrec dels més de 100 gossos de la protectora de Cubelles que procedeixen de Sitges i que, per tant, són responsabilitat del municipi en el cas que aquest centre, bé, com que en el cas que aquest centre ja ha tancat en aquests moments les seves portes.
Perdó, senyora Elisabet Pérez.
A veure, jo en general amb l'esperit de la moció no estic d'acord i m'explicaré i després farem les conclusions adients. A veure, quan es troba un gos perdut a la via pública es porta a la prefectura de la policia local i allà es llegeix el microxip. Si no es localitza el seu propietari, es porta en el CAT de Vilafranca, que dona servei a aquest municipi des de principis d'any. Estem en vies de construcció d'unes gàbies de transició, de les quals ja s'ha parlat en aquest ple. En aquest moment s'ha arreglat el terreny ja i falta construir les gàbies. Es registren tots els animals que es troben en la via pública. I s'està treballant perquè la web municipal tingui un recull de les fotografies dels gossos que es troben per tal que es puguin facilitar les adopcions. En cap moment no es deixen gossos al carrer, tal com quan es troba un animal perdut o abandonat sense identificació, es sol·licita al servei de recollida del CAT que se l'emportin. És responsabilitat del propietari tenir els gossos identificats. Ho haig de dir perquè la seva moció fa referència a que nosaltres som irresponsables, però en el cas que es troba un gos sense identificació, el responsable d'aquest, l'irresponsable és el propietari que el porta sense identificar. I aquest municipi compta amb un cens de registre d'animals de companyia perquè els gossos estiguin convenientment identificats en el municipi. Ja he dit que quan es recull es fa una fitxa. L'Ajuntament rep comunicació del CAT de lo que es fa amb els animals recuperats i se'n fa el seguiment. Estic fent referència al CAT, Centre d'Atenció d'Animals de Companyia de Vilafranca. Es va tenir relació amb Cubelles, una relació iniciada en el mandat anterior, perquè donava garanties de que no sacrificava els animals. Sí que és cert que vam tenir coneixement de que aquesta protectora no tenia les condicions adequades, però estàvem en els tràmits immediats de que el CAT de Vilafranca ens donés servei. Per tant, vam preferir no agafar una altra empresa de les quals no et donen garanties del no sacrifici i mantenir temporalment els animals allà fins que el CAT de Vilafranca ens donés resposta. Els animals ferits o morts, des de que hem entrat en relació amb el CAT, els recull el CAT i té compromís de recollir-los fora d'hora d'obertura de les instal·lacions. Els animals morts són competència de l'empresa de neteja. Sí que és cert que moltíssimes vegades els animals ferits no arriben en coneixement de les autoritats municipals perquè se'n fan càrrec els ciutadans, molts d'ells els que estan aquí. Però també és cert que l'Ajuntament es fa càrrec de les factures d'aquests d'això. Per això tenim un conveni amb l'Associació d'Amics dels Animals i la Natura de Sitges. S'han fet visites de control al CAT i és una instal·lació que està en bon estat. Respecte al tema de Cubelles, doncs l'haurem de tractar amb la calma que requereix aquesta situació. A veure, aquí s'ha fet, i per lo que estem veient aquí en aquest ple, que aquest Ajuntament es desentén completament del compliment de la llei. I dic que això és totalment incert. S'ha treballat moltíssim, s'han posat molts esforços perquè l'Ajuntament millorés la seva atenció als animals, i en relataré uns quants. S'ha creat durant el 2008 una xarxa de voluntaris acreditats que col·laboren en la gestió de colònies de gats del carrer del municipi, tal i com recull l'esborrany del reglament de la llei. Que haig de dir, aquest reglament no existeix, sí que hi ha una llei. I tots els que estem aquí sabem que una llei sense reglament és molt difícil d'aplicar, perquè el reglament és el que concreta el que s'ha de fer amb els animals. I aquest reglament ara mateix s'està treballant. I nosaltres ja treballem amb la línia del que esmenta aquest esborrany. S'ha signat durant el 2008 dos contractes amb dues clíniques veterinàries de Sitges i, subratllo, de Sitges, que s'encarreguen de l'esterilització i cura dels gats del carrer i dels animals ferits. S'ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació d'Amics dels Animals i la Natura de Sitges per poder treballar conjuntament amb la gestió, perquè ells estan fent molta feina que no estava reconeguda i que no estava cobrada. S'han construït casetes de fusta aprofitant un pla d'ocupació per alimentar i aixoplugar els gats que s'aniran col·locant en els propers mesos en diferents colònies amb un voluntari responsable a càrrec. Val a dir que aquesta ubicació serà pactada i acordada amb els voluntaris. S'ha portat a terme una campanya de col·laboració amb la Mancomunitat del Penedès Garraf d'esterilització d'animals de companyia que s'ha promogut, on s'ha promogut també que aquests animals estiguin censats. S'ha elaborat un mapa de les colònies de gats del municipi mantenint contacte continu amb els diferents voluntaris que vetllen per aquests animals i assessorar-los en el cas necessari, en el cas que hi haguessin problemes. S'ha començat a treballar amb el CAP de Vilafranca, que, com ja he dit, és una millora en l'atenció dels animals, en aquest cas dels gossos majoritàriament, que té unes instal·lacions que són molt bones. S'ha preparat un terreny per tal de construir dues gàbies per mantenir els animals perduts o abandonats mentre no siguin recuperats o recollits pel CAT. Ja ho hem parlat, és una cosa que es va pactar també amb l'associació i en la qual s'està treballant amb transversalitat diversos departaments d'aquest ajuntament. S'està treballant en diferents campanyes que comprenen des de la tinença responsable per evitar l'abandonament i fomentar el civisme, etc. Haig de dir que de forma innovadora, cosa que mai s'havia fet en aquest ajuntament, es va contractar a través d'un pla d'ocupació una persona durant 3 mesos perquè es dediqués única i exclusivament al tema dels animals de companyia. I van ser 3 mesos perquè va ser el que ens van concedir. Si hagués sigut per nosaltres, hagués sigut de 6 o de 9 mesos, perquè és una cosa que requereix molta feina. I per acabar, haig de dir que s'ha augmentat la consignació pressupostària dedicada als animals de companyia substancialment en aquest mandat. En concret, a partir d'aquest any. O sigui, hem millorat en el conveni amb l'associació i hem millorat amb els diners que invertim en el tema dels gossos, perquè la Mancomunitat costa molts més diners dels que invertíem abans. Dit això, el tema del Consell Assessor, fins ara és una novetat per aquesta regidora. Fins ara ningú havia demanat aquell Consell, tot i que fa un mes amb moltes de les noies que hi ha aquí ens vam reunir per parlar de com estava la situació dels animals i tal, i d'aquesta reunió algunes coses ja s'han començat a treballar i elles són conscients. Si s'ha de fer un consell, en la moció que vostè presenta, si no m'equivoco, es fa esment a la llei. La llei no diu que els ajuntaments hagin de tenir un consell assessor, diu que es crearà un consell assessor que jo entenc que és de la Generalitat. Ara bé, en la línia de participació ciutadana que té aquest ajuntament, la regidora es compromet a estudiar la creació d'aquest consell, que penso que serà bo per les associacions, pels veïns i pels grups polítics conèixer la situació que tenim en aquest municipi respecte dels animals de companyia. Hi ha voluntat de millorar, molta, i ho he evidenciat i ho he dit en tot el que he explicat fins ara. Hi ha voluntat de la regidora i del seu equip. Entenc que les aspiracions de les entitats són sempre moltes més de les que pot respondre un ajuntament. I l'ajuntament no dona més resposta perquè un altre dels incompliments d'aquesta llei és que no hi ha la consignació pressupostària suficient per donar resposta amb aquests serveis que hem de donar als municipis. La Generalitat fa una llei, atribueix unes competències als municipis dintre de la llei posa que haurà d'haver consignació pressupostària i els municipis no rebem els diners que necessitem per fer front a aquestes competències. I m'explicaré amb un exemple molt clar. Quan un té una empresa i els seus treballadors porten uniforme, l'empresa el paga l'uniforme. Vale? Llavors, la Generalitat diu que nosaltres portem un uniforme i ens l'hem de pagar nosaltres. Així de clar. I amb tot, l'Ajuntament ha augmentat la consignació pressupostària pels animals de companyia. Insisteixo, tenim voluntat de treballar, com s'ha evidenciat, jo m'he sentat diverses vegades amb algunes de les noies que hi ha aquí. Ens entendrem o no ens entendrem, però ens hem assentat a parlar com persones, cosa que no ha passat amb altres associacions. Resumeixo, hem augmentat els diners que dediquem als animals de companyia i ens comprometem a estudiar la creació del Consell d'Assessor i Assessor dels Drets dels Animals i per la convivència cívica del municipi. En tot, votarem que no, perquè entenem que la foto que es fa de la gestió dels animals en aquesta moció no és l'adequada.
Més paraules? Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. El grup municipal Acció per Sitges, el primer que vol fer és felicitar aquestes dues entitats que avui estan representades a la sala pel seu treball altruista, totalment entregat, sacrificat, molt sovint, massa sovint incomprès per l'administració en general i per aquest govern en particular. Tinc gust de la paraula a jo, em sembla, no? O sigui, i ho dic perquè em dol que vostès no facin cas de la sensibilitat que nosaltres hem posat aquí, en aquest mateix lloc, des d'un llunyà 2007, en què vam reclamar una cosa que avui, en precs i preguntes, tornaré a llegir, perquè encara segueix vigent. Demanàvem, en nom de l'Associació d'Animals i Amics de la Natura de Sitges, demanàvem, per exemple, gàbies de custòdia de 48 hores. Això encara, a hores d'ara, des del 2007 fins ara, miri si han tingut temps de crear-les, de dotar-les pressupostàriament, doncs encara les trobem a faltar. I ens sap greu perquè és una cosa molt senzilla i que simplement significa la sensibilitat d'un govern per aquest tema. Gràcies.
Gràcies. Alguna paraula més?
Sí, però jo vull...
Senyora Parés?
Sí. A veure, jo el que he intentat o m'ha semblat entendre és que tot està en vies de treball.
Sí, tot està en vies de treball, d'estudi i d'anàlisi. Per tant, jo penso que aquesta moció és prou oportuna i adient, perquè el que s'està fent i que per tant hi ha les voluntats, en aquest cas de l'Ajuntament, de tirar endavant, són perfectes, perquè ens ajuden a entendre el que ens estan demanant l'associació. És a dir, jo penso que les coses sempre les hem d'agafar en positiu i aquest grau de positivitat ens ha de permetre arribar a l'entesa i a les voluntats d'una associació que treballa sense ànim de lucre, per voluntarietat, etc, etc, i des de l'administració local. Jo penso que el que hem de ser capaços en aquí és entendre la preocupació de totes aquestes persones que tenen cura dels animals i que aquesta preocupació ens ha dut a portar aquesta moció i que l'objectiu més important seria aquest Consell Assessor que permetés tenir accés, per exemple, al cens del registre d'aquests animals, perquè també s'està demanant i sembla que a hores d'ara no se'ls hi ha lliurat. Per tant, si hi ha un Consell Assessor, el que pot facilitar és molt més les feines. Clar, el que em sap greu és que vostè digui que es compromet a estudiar-ho. Jo penso que el que caldria dir és, no em comprometo a estudiar-ho, sinó senzillament el que em comprometo és a posar fil a l'agulla i a posar a treballar a les persones tècniques del meu equip a endegar aquest consell. Perquè el que li estem demanant, el que li estan demanant és la col·laboració, li estan oferint la mà endavant, la mà oberta per demanar la col·laboració. Clar, sap greu sentir una sèrie de coses. El tema de les gàbies, doncs està construint, però entenc que l'esperit de la moció és perquè no s'ha fet fins ara. És a dir, si s'hagués fet no ho haguessin demanat. Si s'està fent, si d'aquí d'una setmana la tindrem, felicitats i enhorabona. El Consell es reunirà i valorarà en la primera acta unes feines que entre moció i la feina de la regidoria ja s'han desenvolupat. L'altre tema, home, sap una mica de greu que en aquest cas ha supedit i un pla d'ocupació de només 3 mesos. Potser amb un tema tan preocupant, perquè malauradament hi ha incivisme vers els animals, que no es plantegi l'Ajuntament de o bé agafar una persona o bé reciclar amb algun altre que potser doncs, donaria aquest servei. És a dir, m'ha dolgut moltíssim precisament aquest punt de la justificació. Que no hi ha pressupost municipal i que evidentment la llei la dicten al Parlament de Catalunya i la Generalitat. Vostè és del Partit Socialista de Catalunya, jo d'Esquerra Republicana de Catalunya. Assumeixo, suposo que vostè també, que els nostres partits han fet una llei. Per tant, no tirem pilotes fora, no tirem pilotes fora. D'acord? Per tant, jo entenc que el que l'estem demanant aquí senzillament, i si vol li torno a llegir els acords, i que aquest Consell no citem en absolut la llei. Fem una proposta, proposem que es tiri endavant un Consell en el qual, fixi's que és fàcil, la col·laboració, aquest acte voluntari que fan en aquests moments i que de vegades no saben on anar a trucar a la porta, que es troben amb uns animalons que de vegades recullen i on el portarem aquest animal, senzillament que hi hagi aquest Consell, aquest aixopluc on l'administració, per tant el pal de paller del nostre ajuntament, en aquest cas, i el voluntariat puguin tenir un punt de contacte amb una normativa, uns criteris, trobem aquest animaló, on el portem? Hi ha una persona responsable, portem a la policia realment és on ha d'anar on han d'anar els animals, tenen clar que és aquesta una de les seves competències, sempre que de vegades hi ha una disfunció, etc etc. Senzillament, jo penso que el que recull és, molt bé, tot el que s'està fent, felicitats i endavant, i seguim tirant endavant, però a més a més concretem, i la cosa concreta, el que concretem, són aquests punts dels acords.
Senyor Carretero.
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres sí que votarem a favor d'aquesta moció perquè la considerem que és important pels animals, pels amics dels animals i per també pel poble, perquè els animals que estan perduts o que estan malalts doncs els hem de recollir i tractar bé. És una obligació del municipi. M'ha sorprès molt la intervenció de la senyora Elisabet Pérez perquè ha sigut molt llarga, ha dit moltes coses, moltes accions, però el resultat de les accions és això. Això que té vostè avui aquí al ple, el descontent de la gent amiga dels animals. I això penso que és una ineficàcia més. A més, són especialment vostès són especials en tirar pilotes fora. I perquè no tenim diners, perquè tal, però si s'estan gastant els diners i estan despilfarrant els diners públics en unes altres coses, que això no costa res. Que no ens donen només que per 3 mesos. Només ens donen diners per contratar un personal per 3 mesos, doncs contracten un personal perquè estigui més temps, que no tenen diners o és que se'ls han gastat. Res més, a mi em sembla que són excuses i no tenen voluntat política de solucionar un problema que és obligació municipal de solucionar. Gràcies.
Alguna paraula més, senyor Mercè?
Sí, gràcies, senyor alcalde. A veure, nosaltres també recolzarem perquè entenem de que, a part, tinc alguns amics i amigues que els portem gats des d'aquí Sitges, a casa seva, com és la Teresa, de Vilanova, i només aquí se li dona algun, quan ve a demanar algun sac de menjar sembla que demani caritat, i per això conec aquest una mica aquest tema, i llavors votarem afirmativament que sí. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna paraula més? Doncs si no hi ha cap paraula més passarem a votació.
Bé, doncs els aplaudiments no varen servir en aquest cas, com ens deia en Joan, de força per acabar d'aprovar la moció. Varen aprovar la moció, però precisament en contra. Sí, perquè no, els vots a favor de l'equip de govern varen, per tant, desestimar la moció, i aquí sí que va quedar un posicionament ben definit, 11 a favor, 10 en contra, per tant, la moció d'Esquerra Republicana va quedar desestimada, malgrat aquests aplaudiments amb el qual varen ser rebudes algunes de les intervencions dels grups de l'oposició. Ho deixem aquí.
Sí, encara quedava una estona de ple, eh? Però...
ja anem. Home, diguem-ne que ens hem quedat de 5 hores de ple, vostès n'han fet un resum de 3 hores i 10, més o menys, sí. Que ens sembla fonamental a partir dels temes bàsics del ple. I Joan, gràcies, i gràcies pel resum també, i a tots vostès demà hi tornem a partir de les 9. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.